Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Avui tenim als nostres estudis a la Paquita Arturo, que serà entrevistada per la Carme Parellada, que ens aproparà aquesta destacada militant del nostre bisbat. Com sempre, els controls i edició en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara us deixo amb l'editorial.
En octubre de este año celebraremos el 50 aniversario del inicio del Vaticano II. A propósito de esa fecha, mucho se reflexionará sobre lo que supuso, sobre lo que queda y sobre lo que habrá que recuperar de sus magníficas aportaciones e intuiciones. Unas palabras del mensaje que los padres conciliares dirigían a todos los hombres el 21 de octubre de 1962 nos pueden iluminar como creyentes en la misión de hacer presente el Evangelio en los diferentes ámbitos en los que participamos. En ese mensaje recordaban que debía ser empeño de todos los miembros de la Iglesia mostrar al mundo la faz amable de Cristo para que llegasen a descubrir el resplandor de la claridad de Dios. Es importante hacer nuestros estos objetivos porque en un mundo diverso como el actual, algunos sectores materializados y banalizadores fuerzan nuestras palabras para sacar las conclusiones más disparatadas sobre la Iglesia y de rebote sobre el mensaje cristiano. La faz amable de Cristo en su encuentro con la samaritana o con la mujer adúltera, o explicando a los discípulos la parábola del hijo pródigo, o cambiando la vida del enriquecido Zaqueo, nos dan sobradas pistas acerca de cómo debemos implicarnos en la construcción del mundo. Y si esos ejemplos de Jesús sabemos seguirlos y explicarlos, cualquier persona honrada descubrirá las trascendentales aportaciones que el mundo religioso cristiano ha hecho y hace en el adecentamiento de la sociedad. Y descubrirá también que el cristiano, siendo leal al mensaje evangélico, está practicando la lealtad máxima con sus hermanos los hombres. Escojamos, pues, adecuadamente nuestras palabras y nuestros gestos para que, siendo plenamente evangélicos, nuestros compañeros de viaje descubran la luminosa claridad de Dios.
Vicente Ortín, profesor de Historia.
Notícies del Bisbat.
Presentació de 7 criteris de bones pràctiques en la distribució d'aliments.
La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida ha elaborat un díptic i un vídeo de 7 minuts, en els que presenten 7 criteris de bones pràctiques per a dur a terme la distribució d'aliments a persones en situació de necessitat. El vídeo es pot veure a la web del Bisbat de Lleida. L'objectiu d'aquesta iniciativa és proposar una guia que serveixi a les entitats i institucions que distribueixen aliments per orientar i millorar la manera de dur a terme aquesta tasca solidària. La realització del vídeo l'ha dut a terme la pròpia xarxa amb la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Lleida. Totes les persones que han fet possible aquests materials ho han fet voluntàriament.
Trobada de joves cristians.
Amb el lema «Amb quin camines?», dissabte 21 d'abril, una seixantena de joves cristians de la diòcesi de Lleida han participat en un encontre organitzat per la Delegació de Joves de la Diòcesi. Aquest ha consistit en una caminada des de l'Acadèmia Mariana fins a l'Ermita de Butzènit. Durant les dues hores de camí, en petits grups han compartit estones de diàleg. En arribar a l'ermita, després d'una pregària i d'un dinar de germanor, s'han presentat les activitats de voluntariat en les que els joves podran participar aquest estiu. A les 4 de la tarda han tornat a Lleida en autocar.
Trobada d'obrers i professionals cristians a Lleida.
Una norantena de persones cristianes de diferents professions i àmbits socials de Lleida s'han reunit dissabte dia 21 al voltant del tema «Encara és possible ser cristià? Una pregunta o una afirmació?». Durant la trobada, que ha estat organitzada pels tres moviments d'Acció Catòlica de Lleida, el professor Josep Galzeran ha exposat les dificultats i possibilitats de viure la fe cristiana en la societat actual. A continuació, quatre persones de diferents professions han parlat de les seves respectives vivències en el dia a dia a la llum de la fe. Finalment, els participants, que utilitzen com a mètode la revisió de vida, s'han reunit en petits grups per dialogar i compartir les respectives experiències. A la trobada hi ha assistit també el bisbe de la diòcesi Joan.
Trobada de catequesi a l'Acadèmia Mariana.
Diumenge 22 d'abril al matí ha tingut lloc una trobada per infants, pares i catequistes pertanyents a l'arxiprestat de la Seu Vella. Aquest arxiprestat està format per les parròquies de Sant Llorenç, Sant Martí, Sant Andreu, Santa Maria Magdalena, El Pilar, El Carme, Sant Joan, Sant Pere, Santa Teresa Jornet i Sagrada Família, algunes d'aquestes unides com a unitat d'acció pastoral. La trobada ha tingut dues parts diferenciades. En la primera part, la senyora Antonieta Mateus ha impartit una conferència entorn al tema de la responsabilitat en l'educació dels fills. La seva ponència ha estat molt valorada per tots els assistents per la seva claretat, pedagogia i entusiasme. La segona part ha estat la celebració de l'Eucaristia oficiada per mossèn Antoni Porta, rector de la parròquia de Sant Llorenç.
Entrevista.
Entrevistem avui a la senyora Paquita Arturo Royo, actualment conciliària de la Fundació Verge Blanca. Aquesta institució de la diòcesi de Lleida té com a objectiu l'educació en el lleure dels nostres infants, adolescents, joves, com també adults, des de l'acció del voluntariat. A través del seu testimoni podrem conèixer una mica més part de la nostra història, com, des de la fe en Crist i de la mà de l'Església, pels anys 60-70, es va formar tota una generació de cristians compromesos al servei de la societat. Ella mateixa es defineix com una persona que estima el Crist, l'Església i el món. Moltes gràcies, Paquita, per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, explica'ns una mica els teus orígens, la teva família, d'on vens.
Bé, jo vaig néixer a Tàrrega, però per una casualitat la meva mare passava per allí i doncs vaig venir jo al món. Vaig néixer en el si d'una família senzilla i treballadora. I llavors, doncs bé, vaig néixer, doncs, com te dic, a Tàrrega, però els meus orígens quasi sempre he dit que són de Lleida, perquè és on he viscut tota la vida.
I de la parròquia? Quina parròquia va ser la primera que vas tenir contacte?
La parròquia de Sant Joan. La parròquia, per nosaltres, en aquell temps, doncs ho era tot. Allí fèiem des de formació, però oficina fòrum, dansa, cant, teníem la nostra colla d'amics, pensem els anys que eren, no? Doncs la parròquia ho era tot, era la nostra vida. Jugàvem allí, ens formàvem, treballàvem, tot això. Llavors, l'origen de la parròquia, allí hi havia doncs, una comunitat viva, realment viva, on hi havia des d'infants, joves, adults. I em vaig iniciar allí a través de la catequesis i després també doncs, els moviments que hi havia d'Acció Catòlica, el moviment d'infants. Doncs allí, amb el moviment d'infants, vaig començar la meva trajectòria d'infant, després d'adolescent i després de jove.
Doncs explica'm una mica, què ha suposat, ja que em parles, el pas teu per aquests moviments d'església?
Joc? Doncs mira, jo penso que en aquell moment, a la parròquia, doncs, hi havia l'Acció Catòlica general, però a poc doncs, vam anar veient doncs, que hi calia una especialització. Em van oferir entrar amb un grup de la Joc i a partir d'allí doncs vaig començar la meva iniciació a la vida militant, no? Com ens definíem llavors. Doncs bé, vaig anar fent tot un procés i en un moment donat també el conciliari de l'Acció Catòlica General, doncs veient que el grup de revisió de vida ens ajudava, em va proposar si volia iniciar algun grup d'oficinistes independents, que en diuen en aquell moment, i també en algun poble rural. I així jo penso que aquest fet és un dels fets que em va ajudar també a descobrir el compromís. O sigui, anar treballant.
Hi ha alguna persona en concret que t'hagi influït especialment? Em vas dir que l'institut havies tingut una forta...
A veure, jo penso influència. Que de persones moltes, per això no m'agradaria personalitzar massa. Però sí que hi ha un fet que em sembla important i també pel món que estem vivint avui i que em va marcar. Jo anava a una escola pública i quan teníem 14-15 anys hi havia un equip d'educadores, perquè eren mestres cristianes, però amb una voluntat i amb una vocació per l'educació. Jo puc dir que des de l'escola doncs ens van oferir ja una relació amb d'altre tipus de gent, amb moviments, amb persones, sortir de la pròpia escola per també començar a iniciar un camí cap al futur quan sortíssim de l'escola. I penso que això és un fet, per mi, que va ser important, com em va marcar, com me va posar en relació amb d'altres institucions i amb d'altres persones, per anar creant això. Pues t'anaves fent adult, no? Entraves en el món ja adult i preparar-te també cap al futur.
El cas és, Paquita, que vas passar a cap de poc a vertir cap als altres tot el que jo havies après, tot el que tu havies rebut.
Bueno, jo penso que a poc a poc això va anar esdevenint un fet, no? A poc a poc. Quan me dies persones, doncs clar, parlem de moviments i parlem d'església, però jo penso que també és important el que hem viscut en la família, no? Pensem en tot el que suposa la postguerra, doncs de necessitats i tal, i jo recordo una família senzilla on la meva mare sempre ha tingut una porta oberta, un plat per compartir, estones de temps, i això penso que va forjant la vida d'una persona. No pots dir en aquest moment o en l'altre, però així que els anys van passant, tot això veus que es va consolidant.
Que tu no tens una formació, diguem-ne, acadèmica, més aviat potser va ser la teva universitat, el pas per aquests moviments, pregunto.
Bueno, les dues coses, no? L'escola, després jo no vaig anar a l'institut, vaig anar a una acadèmia de formació professional, diríem ara.
Professional.
O sigui, me vaig preparar per ser administrativa, vaig entrar primer a l'oficina d'una fàbrica i després vaig entrar a la banca, realment. Sí, sí. Llavors dius, aquest tarannà per a l'educació, doncs jo em penso que em ve d'aquest servei amb tot aquest món de la educació.
Interessant. I ara, al cap de tants anys, quina responsabilitat tens a la Fundació Verge Blanca?
Actualment sóc la conciliària de la Fundació Verge Blanca. Sí.
Havies estat la directora fa uns anys?
Bueno, jo diria, quan me dies d'un bé, penso que cap allà als anys 70 existia a Lleida, a la diòcesi de Lleida, l'obra diocesana de colònies, que va ser en aquell moment que ho van crear, perquè penso, si no vaig equivocada, era quan la davallada una mica dels moviments d'Acció Catòlica. Llavors, als anys 70, mossèn Freixes i Francesc Terès em van demanar si podia fer-me càrrec de la secretaria de l'obra diocesana aquesta, però no tant per qüestió de papers, sinó per tenir una porta oberta per acollir tota persona que s'anava tensant allí per anar consolidant aquest moviment que anava creixent. Això va durar uns anys i aquest pas, aquest contacte amb la gent, hi havia molta gent dirigent, vull dir, dirigents, persones més adultes que t'impactaven per la seva manera de fer, de tarannà, d'estar al costat dels altres. I això es va anar consolidant i d'aquí, d'aquesta organització petita, doncs va néixer el Servei de Colònies, des del Servei va néixer l'Escola de l'Esplai, de l'Escola de l'Esplai el Servei neix els Centres d'Esplai, que ha esdevingut avui la Fundació Verge Blanca.
Perquè això suposava segurament trobades amb gent de Barcelona, gent de Madrid... Hi havia també aquí un contacte...
Bueno, hi havia com a dues coses. La part de moviments especialitzats, i en aquell moment d'Acció Catòlica, a part dels grups de revisió de vida, teníem les nostres trobades a nivell diocesà, I després, doncs, a nivell català, que no es donava massa en aquell moment català, Madrid. Clar, per nosaltres, joves, era tota una aventura. Agafar aquells trens, anar a Saragossa, un altre a Barcelona, un altre a Madrid. I penso que això, a mi, i no sols a mi, sinó a d'altres persones, ens va obrir aquesta visió d'església, d'església universal. O sigui, no tancats en nosaltres mateixos, no?
Emprenc. Sí. I ser tot una descoberta. Quin model de persona ha inspirat la vostra tasca? Quin model de persona, doncs, teníeu al davant de cara a organitzar tota la tasca aquesta d'educació pel lleure?
Bueno, aquí jo em sembla que hauríem de matisar una mica. Primer, què ofereix? O sigui, quan vam pensar quin model de persona havia d'oferir, doncs, aquesta educació del lleure cristiana, arrelada ben bé a l'Església diocesana, sí que vam anar dibuixant i estan dibuixant, jo ara no estic de dirigent a l'escola, però s'està dibuixant un model de persona que diria que és la persona, doncs, que com a model tenim a Jesús de Nazaret, no? I quina persona? Doncs jo diria una persona que posa al centre la persona humana, i fa un especial èmfasi amb els infants. O sigui, això, una persona que està oberta a la transcendència. O sigui, que no hem d'educar només a l'escola, en aquest cas, i també als centres, perquè estiguin bé amb ells mateixos, sinó obrir a la transcendència. Aquí ens topem i veiem amb gent que és creient, que no és creient i tal, però l'escola com a escola té un model de persona, i que aquest model, tot respectant totes les altres ideologies, doncs hem d'oferir, hem de viure i hem de potenciar. Un altre model que penso que estem potenciant és aquest, una persona que està oberta a tot el que l'envolta i viu i estimant els altres, sobretot. O sigui, una persona oberta, no tancada, que pugui viure en ple món, amb això, oberta als altres, oberta a Déu i oberta a la natura. Una persona que viu solidàriament, o sigui, que sap com, que aprèn, ha d'aprendre a compartir tot el que té i tot el que és amb un projecte. Quin és el projecte del Regne de Déu? Una persona que viu la justícia, però com una opció, no per fer coses, una opció pels més febles, pels malalts, per aquest tipus de persona. És el que volem i penso que s'està oferint i que és el tarannà des de que es va començar. Una persona també crítica, amb la societat, amb la religió, amb l'Església, amb les altres persones, perquè creiem que el ser crític t'ajuda també a créixer i a veure la realitat. I una persona que acompanya les persones entenent que educar és un procés, no és una finalitat. Educar és sempre un procés que necessita el seu temps, i això s'ha de respectar molt, i que no sempre és lineal. I, per tant, ajuda a rellegir la vida i la història a la llum de l'Evangeli.
Molt bé, molt bé. Has estat, amb tot aquest ideari, has estat acompanyant de persones a través del MUEC. No sé si ara encara estàs en actiu, com a acompanyant.
Com a acompanyant una mica a les persones...
Com a conciliària.
Sí, com a conciliària, algunes persones...
Però amb el MUEC tens algun grup, portes algun grup per actualment?
No, actualment no. Actualment.
Però ho has estat durant uns quants anys?
Sí, però sempre he estat acompanyada. Sempre he estat acompanyada.
Sempre he estat acompanyada.
Jo penso que una persona en solitari, malament, malament, no? Sempre he estat acompanyada. Actualment formo part també d'un nou grup que s'està creant de conciliaris i penso que ser conciliari un no pot anar... per les seues, ha d'anar sempre...
Si tu has sigut acompanyada, en primer lloc, i acompanyant, sí, les dues coses alhora.
Sí. I jo et puc dir que la meva experiència, quan me dius que jo no vinc del món de l'educació, és cert, quan la primera vegada em van proposar acompanyar un grup de MUEC, doncs primer et fa molta cosa, no? I la primera pregunta, el primer repte que em va suposar va ser aquest, com acompanyar un grup d'universitaris o d'estudiants si no hi ha estat mai una persona universitària, no? Llavors, certament, la meva experiència al pas de MUEAC és gratament positiva. Vaig aprendre amb tota aquella gent que s'iniciava, amb els iniciadors, amb aquells joves o aquelles joves iniciadores, que van obrir també tot un ventall. I després, el pas de MUEAC, he de dir que l'equip de conciliàries ha estat una peça clau, no solament per mi, penso que per molta gent. Llavors, l'equip de conciliaris, què va suposar? Doncs un compartir, un aprendre, un esforçar-se, un conèixer el moviment, un ajudar-se mútuament. I això va durar tot el temps que vam estar al MUE.
El teu pare, Paquita, què és l'essencial per ser un bon acompanyant?
Bueno, primer de tot, creure en les persones i en el seu procés. Això em sembla que és... I respectar amb confiança el procés de cada un. Jo penso que això és molt important. Conèixer i estimar cada grup, cada persona i la institució, el projecte que té el moviment, perquè un conciliari penso que l'ha de conèixer, no? Tenir clar que el conciliari no és el dirigent del moviment. Els protagonistes són els joves i els dirigents són els joves. Portar en el cor i en la pregària a cada una de les persones i del grup. I el conciliari pensó que s'ha d'esforçar a estudiar, a conèixer, a pregar i ha de ser una persona ben arrelada en Déu i en l'Església. I això amb molta humilitat i amb molta paciència.
Finalment, la vostra fundació porta el nom de la Verge Blanca, patrona de Lleida. Estem celebrant la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Voldries fer alguna referència a aquesta benentesa, per acabar?
Bé, doncs ella va engendrar Jesucrist, ella el va acompanyar, ella el va estimar, i per tant, en ella, i sota totes les seves advocacions, sigui Verge Blanca i tal, doncs que visquem amb joia la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona estimada de Catalunya.
Moltes gràcies, Paquita. Moltes gràcies, Paquita, per les teves paraules, pel teu testimoni. A través teu hem conegut una mica més la nostra Església, per poder-la estimar més. I a tots vosaltres, també. Moltes gràcies per escoltar-nos. Us deixem ara amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Vint-i-cinquena trobada de campaners.
Aquesta tindrà lloc els dies 28 i 29 d'abril a Os de Balaguer. Per més informació, vulgueu trucar al 973 43 80 04.
Recés a la cova del Pare Palau d'Aitona.
Aquest tindrà lloc del 27 al 29 d'abril i serà les germanes Fernanda Villanueva i Mireia Fernández qui dirigiran el recés, titulat Los sueños, camino de integración e interioridad.
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions.
Diumenge 29 d'abril, a les 6 de la tarda, a la Catedral de Lleida, el senyor bisbe presidirà la pregària que organitzen les delegacions de vocacions, joves i missions.
Eucaristia per la iniciació cristiana de 15 catecúmens.
Diumenge 29, a 8:15 de la tarda, a la Catedral, el nostre senyor bisbe presidirà l'Eucaristia, en la qual 15 catecúmens adults faran la seva iniciació cristiana.
Dimarts 1 de maig, Eucaristia organitzada per l'ACO.
L'Acció Catòlica Obrera, ACO, organitza a les 10 del matí una missa a la parròquia Verge dels Pobres del Secà de Sant Pere.
El pensament.
La paraula sempre ha de recolzar-se en el silenci, com una pintura sobre un fons.
Chiara Lubick. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Iniciació cristiana d'adults. Durant el curs pastoral 2010-2011, vàrem treballar a la nostra diòcesi l'objectiu de la iniciació cristiana, estudiant i madurant la possibilitat, entre altres accions, d'instaurar el catecumenat d'adults a partir dels 18 anys. Tant el Consell Presbiteral com el Consell Pastoral Diocesà es van fer ressò d'aquesta reflexió. Per això hi vaig fer la proposta corresponent en l'Assemblea Diocesana del 5 de juny i després va quedar instaurat en l'àmbit diocesà amb la col·laboració de les parròquies dels candidats. Aquest diumenge, 29 d'abril, a les 19:30, a la nostra catedral, tindré el goig de celebrar els tres sacraments de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia, amb un grup d'adults que ha seguit l'adequat itinerari de preparació i formació catequètica a la seva pròpia parròquia, d'acord amb el servei diocesà per al catecumenat. Aquest servei posa a disposició dels rectors, catequistes i catecúmens materials formatius, pedagògics, recessos, etc. En la mesura del possible, tractem de seguir un íter catecumenal adaptat a cada persona segons les seves circumstàncies i aptituds. En tot cas, la pauta normativa és el Catecisme de l'Església Catòlica de 1993 i convé recordar que el catecumenat no és una simple exposició de dogmes i manaments, ans una formació i aprenentatge de tota la vida cristiana degudament allargat a través dels quals els deixebles s'uneixen amb el seu mestre Jesús. Són paraules de la Constitució ad gentes del Concili Vaticà II. Com a informació general, cal dir que la celebració del ritu d'ingrés al catecumenat se sol fer el primer diumenge d'Advent en una de les misses parroquials presidida pel rector de la parròquia o un delegat seu. En aquesta celebració, el candidat esdevé catecumen per l'assignació, l'entrada a l'Església i la recepció dels evangelis que l'acompanyaran com a text fonamental al llarg de tot el temps del catecumenat. Celebrat aquest ritu, el nom del catecumen s'inscriu en un llibre que es custodiarà a la Secretaria General del Bisbat. Amb la celebració de l'elecció, els catecumenats entren en el temps de la purificació i de la il·luminació, temps de preparació última, abans de la celebració dels sacraments de la iniciació cristiana. Aquest període és, en la tradició de l'Església, un temps de recés espiritual i de conversió durant el temps de Quaresma. Aquest ritu d'elecció té lloc ordinàriament el primer diumenge de Quaresma amb el lliurament als catecúmens del símbol de la fe i el Pare Nostre. Per a la celebració d'avui, segur que aquests catecúmens serien feliços de sentir-se acollits i acompanyats per una bona representació de l'Església diocesana, a la qual, de fet, són incorporats, i en la que compartiran la fe i seguiran rebent les catequesis d'iniciació als misteris del cristianisme que professem comunitàriament. Agraeixo de cor l'esforç de preparació que han fet les seves respectives comunitats i els seus catequistes i mossens. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
La militància personalitzada. És important que aquests testimonis ressonin als nostres cors. Recordeu, si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628 99 19 83. Esperem les vostres notícies.
Debat a Bata, el Bisbat de Lleida.
I ara sí que hem arribat a la fi del nostre programa. Adeu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.